els podcasts de Ràdio Estel. Olor de tinta.
Igualment, molt bon any.
Estàvem així com una mica, ostres, és que a mi m'està costant dormir, jo no sé com es presenta aquest 2022, però...
Sí, havia de semblar que aniria molt millor que el 2021, però ara mateix genera dubtes la situació que tenim al voltant.
Ens ho agafarem amb calma, tranquil·litat, i quina millor recepta per tranquil·litzar-nos, no?, i desconnectar del nostre dia a dia que llegir, no, Aure?
Seria exacte. Com
de moltíssima gent, jo crec que és un dels principals propòsits, no?, que es marquen quan comença l'any.
Sí, el que és maco dels propòsits és marcar-se'l i després fer-ho, perquè el que ens acostuma a passar és que ens marquem una pila quan comença l'any, allò anar al gimnàs, ens aprimarem, menjarem millor, llegirem, mira, i la meitat es queden...
Escolta, Aure, em va molt bé que facis aquest teaser, perquè a partir de la una parlarem justament d'això.
Sí?
D'on queden aquells propòsits que ens marquem a principis d'any.
En el passat queden.
Exacte.
La majoria.
Doncs us explicarem, de fet, doncs en parlarem, farem una taula rodona a partir de la una. I en parlarem justament amb experts sobre el tema, amb psicòlegs i també amb filòsofs, perquè necessitem, no, aquest punt de vista i dir, va, com puc aquest propòsit que marco el gener arribi fins al desembre?
A veure,
tu ets de marcar-te propòsits?
No. No, perquè sóc conscient que no els tiraré endavant la gran majoria.
Clar.
Per tant, jo sóc més de dia a dia.
Són ambiciosos, llavors, o no?
No, a vegades no especialment, però sóc poc constant en aquestes coses i, per tant, és millor ser realista i no marcar-se objectius que després et generarà una frustració pensar és que no ho has fet ni a l'intent.
Doncs mira, en parlarem, com dèiem, la Laura Ferran, que sempre està al punt escaient, en parlarem a partir de la una aquí al matí a Ràdio Estel, aquests propòsits d'any nou, amb la Dolors Líria, que és vicedegana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, i també amb el Jordi Casado, que és filòsof, i també ens donarà, perquè també hi té que veure una mica la filosofia de tot.
La filosofia té a veure amb tot a la vida.
Amb Laura podríem parlar de moltes coses, però està aquí amb nosaltres perquè ja ens arriba aquesta olor de tinta, i de fet, Laura, avui parlem de llibres per escoltar.
Sí, exacte. Avui no faran olor els llibres, avui els escoltarem. Pel que farem és parlar d'audiollibres, que de fet és un fenomen que està cada vegada guanyant més adeptes i que ha permès també, que això és la part positiva, que moltes persones que no sempre eren molt lectores doncs aconsegueixin entrar a l'univers lector.
I per qui ho recomanaríem?
Doncs la veritat és que hi ha diversos públics que poden estar molt interessats i que poden entrar en el món de la lectura a través dels audiollibres. És una opció fantàstica per la gent que no sempre té prou temps, és allò que li costa seure's, agafar el llibre, trobar el moment, i que, per tant, el que pot fer és descarregar-se aquest audiollibre que li interessi, posar-se'l al mòbil, als auriculars, i mentre passeja el gos, mentre fa esport, mentre fa les tasques de casa...
Perfecte. Jo conec a moltíssima gent, Aure, quan fa esport, quan va a córrer, no?, que es posen
en lloc de música, per exemple, et poses el teu audiollibre i és aquella estona de que et llegeixen. No llegeixes tu, però sí que gaudeixes de la història. Normalment, a més, la majoria d'audiollibres estan narrats per veus fantàstiques, per tant, tens el doble privilegi, no?, de gaudir la història i de gaudir com te la narren, que aquest és l'únic punt que ens perdem quan som nosaltres els propis lectors. També seria una bona opció per a aquells que voldrien llegir més, però perquè per algun motiu de salut no poden, perquè a vegades ens passa, des de que tinguis un problema visual, per exemple, o que estiguis a l'hospital i no tinguis prou forces, o qualsevol circumstància relacionada amb la salut. Per aquells que tampoc han tingut la sort, penso en persones potser més grans, ara per sort ja cada vegada menys, però que no han tingut la sort de poder estudiar tant com voldrien de petites, que els costa, se'ls fa feixuc llegir, doncs, escolta, no han de renunciar a poder gaudir d'una bona història, l'audiollibre és una via fantàstica, i tampoc hem d'oblidar els joves que tenen aquest consum digital tan interioritzat que de la mateixa manera que tot el que fan passa per la pantalla, el llegir també ho pot ser amb els audiollibres. I d'aquí s'entén també una mica el fenomen dels podcasts, no?, entre els joves. Ells estan connectadíssims al món digital, per tant, crec que són un públic i bastant idoni pel món dels audiollibres.
Però em poses un exemple? Perquè jo crec que mai he escoltat un audiollibre.
Doncs va, fem el primer. Escoltarem un fragment de La Regenta, tot un clàssic, Leopoldo Alas Clarín, en aquest cas narrat per l'actriu Aitana Sánchez Gijón.
La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles.
Mira, escoltant l'Aitana Sánchez Gijón amb aquest exemple que ens has posat d'audiollibre, fins a quin punt l'audiollibre pot fer competència, Aurea, al llibre, diguéssim, format paper?
Jo crec que el que faran és conviure, de fet, han de conviure, és molt necessari. Hi ha gent que no renunciarem mai al plaer de tocar paper, però sí que hi ha molt públic aquest que comentàvem i molts altres, o fins i tot lectors que també puguem optar per aquesta segona via, que continuarem doncs, amb el paper, però que donarem peu i porta a que entrin aquests nous sistemes. De fet, hi ha hagut un boom, la pandèmia ha sigut clau perquè hi hagi aquest boom, i ara, si tinc algunes xifres, que molt ràpidament, però que ens il·lustra una mica, és que durant l'any passat, segons l'informe anual del llibre digital 2020, que elabora Libranda, els llibres, la venda de llibres en format digital va augmentar un 43% a l'estat espanyol. Per tant, vol dir que això genera interès. Sí que és cert que, si comparem en volum respecte al llibre de paper, encara continua sent una part molt més petita, però a poc a poc va guanyant el seu terreny i crec que el que es trobarà és un equilibri interessant i que tothom pugui trobar el format que més li convingui
i la manera de consumir-ho, no?
Perquè l'important és llegir i passar-s'ho bé.
Clar, estem a les portes dels Reis.
Quin gran regal, no? Perquè si sabem d'algú que li costa llegir...
Tu, Reis, et porten llibres o no?
Sí, home, sempre. No poden faltar mai. La carta als Reis, els llibres, no poden faltar mai.
I quin t'has demanat? Ho pots dir o no?
Doncs n'he demanat uns quants. El que caurà, no ho sé. El que la trilogia del Rafael Nadal...
Ara ens estan escoltant els Reis, eh?
Sí, sí, sí. La trilogia del Rafael Nadal estic segura que està de camí i, per tant, la darrere, que és la trilogia en relació a la seva família, que de fet acaba de publicar el darrer volum, però curiosament no m'havia llegit els dos primers i prefereixo fer-ho els tres de tirada. Per tant, aquesta és una de les que cauran. I una bona opció per qui vulgui descobrir el món dels audiollibres pot ser regalar una subscripció a alguna de les plataformes que hi ha. Exacte, vull dir, això són les subscripcions. Normalment hi ha un període de prova sempre, que és fantàstic, perquè tu ho pots tastar durant 30 dies i veure si t'encaixa o no. Hi haurien plataformes com Storytel, Nextory o Audible, que és la divisió d'Amazon, que avui ara mateix la farem protagonista, i donem extret aquests talls que sentíem de l'Aitana Sánchez Gijón, i si vols, abans de parlar amb el màxim responsable d'Audible Espanya, el que podem fer és escoltar-ne un altre, en aquest cas un altre clàssic, en Frankenstein de Mary Shelley, que la narra l'actor Kim Gutiérrez.
Estas visiones se desvanecieron cuando leí detenidamente por primera vez aquellos poetas cuyos efluvios encantaron mi alma y la elevaron al cielo. También yo me convertí en un poeta y durante un año viví en el paraíso de mi propia creación. Imaginé que yo también podía conseguir un sitio en el templo donde están consagrados Homero y Shakespeare. Tú conoces mi fracaso y sabes qué terrible fue mi decepción. Pero justo en ese momento heredé la fortuna de mi primo y mis pensamientos volvieron a los canales de su primera inclinación.
Uau, jo vull aquest.
Clar, t'ha agradat Kim Gutiérrez com a narrador.
Sí, m'agrada com tot.
En general, no?
En tot cas, ens estaves dient, no?, que podem fer un tastet, també, no?
Sí, exacte. Normalment aquestes plataformes et donen un període de 30 dies perquè ho provis i crec que estan convençuts que quan ho proves t'enganxes i per això fan aquestes ofertes i ho fan. I si et sembla, crec que per parlar d'audiollibres, jo us he donat algunes pistes, però algú que en sap molt és el nostre convidat d'avui, és el Juan Baixeras, ell és country manager d'Audible Espanya, que Audible és la divisió d'Amazon dedicada a audiollibres i podcast.
Doncs, senyor Baixeras, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí disfrutando de estos libros, de estos fragmentos, audiolibros. Claro, antes de nada, sitúenos un poco a los oyentes que a lo mejor no conocen esa plataforma, ¿no? ¿Qué es Audible?
Pues Audible es una... Audible, que es como nosotros le llamamos.
Audible. No, no, se ha de decir, claro, es así, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, efectivamente, pero Audible también, porque de alguna manera llevamos nuestro nombre al local, se pronuncia como nos dé la gana. Yo creo que es lo positivo. Yo creo que Audible es una plataforma, es un servicio de audio entretenimiento que comprende tanto audiolibros como podcasts originales. Nuestra oferta es una oferta de más de 100.000 audiolibros, de los cuales hay pues más de 11.000 en español y también 300 en catalán, que creo que es importante decirlo. Y nosotros, fundamentalmente, lo que pretendemos es llevar el entretenimiento al mundo del audio, primando la calidad. Entonces, como bien decíais en vuestra introducción, España tiene una clase creativa y una clase de narradores de altísimo nivel. y hemos venido trabajando con ellos para adaptar los libros clásicos y no clásicos y grandes lanzamientos. La Bestia, que acaba de lanzar ahora el último premio Planeta, por ejemplo, pues es uno de los audiolibros más consumidos, de la misma manera que los dos fragmentos que habéis puesto de dos clásicos, como son Leopoldo Alas Clarín con La Regenta, narrado por Aitana Sánchez Gijón, o El Frankenstein de Mary Shelley, narrado por Ken Gutiérrez. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en intentar hacer de esta categoría pues una obra de arte, si es posible decirlo, ¿verdad? Es decir, llevarlo a todo el mundo, teniendo en cuenta que realmente el audio, como bien decíais antes también, ahora lo llevamos en el bolsillo porque está metido en nuestro móvil y nos permite el multitasking, nos permite poder escuchar ese audiolibro que nos gusta o ese podcast mientras hacemos la compra, mientras estamos en el gimnasio paseando al perro o planchando en casa.
Juan, una cosa, Aure, el Juan també podria fer...
Sí, té molt bona veu.
Uau! Jo és que ja
no sé si s'ha planteado Juan Baixeras hacer la narración de alguno de los libros.
És que jo ja m'estava imaginando... No, sí o no?
Sí,
bueno,
sí.
Estava parlant, tiene Juan, muy impressionante,
Bueno, de momento tengo bastante trabajo.
Sí, suficiente trabajo.
Nos lo dices, cuando si lo haces.
Estáis presentes en España desde hace poco más de un año, creo. ¿Qué acogida ha tenido la plataforma en este tiempo en España?
Pues mira, ha tenido una acogida verdaderamente muy positiva, estamos muy contentos. Sobre todo porque lo que vemos realmente es que hay un nivel de consumo mes a mes cada vez más alto, que es en lo que nosotros nos fijamos, y se consumen son más de 5 horas mensuales por parte de los abonados de Audible de escucha, bien de audiolibros y de podcast originales, y como os decía, va creciendo todos los meses. La acogida está siendo enormemente positiva, más positiva de lo que nos esperábamos. Pues yo diría que sí, desde luego, mucho, porque también el trabajo que hemos hecho es un trabajo de que prima la calidad dentro de ese audio entretenimiento, y en un primer momento lo que hemos intentado es aproximarnos a la audiencia española en función de lo que nosotros creíamos que le iba a gustar, y luego vas descubriendo lo que realmente más les interesa. Hemos visto, por ejemplo, que desde el punto de vista de los podcasts originales, los españoles tienen una tendencia a escuchar sobre todo el true crime, lo que conocemos como el género true crime, el mindfulness, que también ha sido una gran sorpresa, teniendo en cuenta también los años de pandemia que llevamos, ¿no?, y la necesidad que tiene la gente de ese conocimiento personal. Y luego la comedia. A España lo que le gusta es el true crime, el mindfulness y la comedia.
El true crime sería como los detectives, ¿no? Y sí, los crímenes.
El,
¿no?
el programa Crimes de TV3, el libro de Carles Porta, que de hecho Carles Porta lo ha narrado también para vosotros, creo que en catalán y en castellano.
En los dos, efectivamente. Y de hecho con Carles Porta, el podcast que más se ha consumido en los últimos 3 meses del 2021 ha sido uno que se llama ¿Por qué matamos?, ¿vale?, que está producido y narrado por Carles Porta.
O sea que somos morbosos, pero también tenemos ganas de reír y de conocernos mejor. Este sería un poco el perfil que dibujaríamos a partir del consumo que hay de audiolibros a través de vuestra plataforma, ¿no?
Y luego las grandes sorpresas, que son muy agradables de experimentar. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo que funciona fenomenal es el mundo de lo que antes conocíamos como la radionovela.
Hombre.
Hemos cogido y hemos adaptado determinadas novelas de Lorenzo Silva, de los detectives Chamorro y Belvilacqua, pues lo hemos adaptado a estos libros, que están también como audiolibros en Audible, lo hemos adaptado a audio dramatizaciones con un multicasting de voces, ¿vale? Y ha funcionado increíblemente bien. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser un país de audio, somos un país de radio. Y eso es una gran ventaja y se nota en la acogida que estamos teniendo en el mercado. Es decir, la gente está acostumbrada a vivir con el audio porque venimos de estar acostumbrados de vivir con la radio. Sí. España hemos tenido la radio como un referente toda la vida con nosotros, acompañándonos. Yo siempre recordaré estar en casa de mi abuela siempre tenía puesta la radio y las radionovelas. Porque venimos de ahí, esa es nuestra tradición y nuestra historia. Entonces, por eso mismo también la acogida que está teniendo cuando se hace un producto de calidad de audio, pues efectivamente la gente dice, anda, esto está fenomenal, que es una de las muchas cosas que nos dicen a nosotros, hijos, esto está mejor de lo que yo esperaba, me gusta más de lo que yo esperaba. Y también es cierto, como bien decíais antes, que el audiolibro en España tiene poca tradición.
Muy poca, es verdad.
Claro. Nosotros, el primer servicio de audiolibros en España es el año 2018, 2018, que es Storytel, y luego venimos nosotros en el 2020, Audible. Y entonces somos los que estamos, entre todos estamos empujando esta categoría. Pero en Estados Unidos y en los países anglosajones y en Alemania, pues lleva ya más de 25 años. ¿Vale? 25 años acompañando a la gente en lo que en inglés se llama el commuting, en los desplazamientos, en el coche, cuando la gente tiene mucho mucho recorrido, pues se ponía los audiolibros solo.
Y mucho tiempo. Y Juan, ¿vosotros sabéis el perfil de cuál es el principal perfil del usuario más habitual?
Pues tenemos un perfil muy balanceado entre hombres y mujeres, es decir, es un 50-50, prácticamente 49 hombres, 51 mujeres, y luego el rango de edades que más lo consume está comprendido entre los 30 y los 50 años, ¿vale? Esto es el perfil, y es un perfil también más urbano, ¿vale? Las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, son los grandes referentes del consumo, pero también pues es un poco también a nivel nacional, ¿verdad? Pero bueno, el núcleo duro del perfil es lo que os acabo de contar.
Comentábamos que es un servicio que funciona por suscripción mensual. ¿La gente es fiel al audiolibro? Es decir, cuando lo prueban, se enganchan. ¿Tenéis constatado que después de estos periodos de prueba que a menudo ofrecéis, la gente ya empieza a suscribirse y a pagar porque esto realmente engancha?
La verdad es que sí, nuestro negocio es un negocio muy sano, está creciendo al 30% año a año en Audible en general, en todos los países donde está lanzado. Nosotros, como llevamos el primer año, pues estamos con un crecimiento bastante por encima, porque es el primer año, pero realmente lo que sí que vemos es que ese banderín de enganche, que es dejar probar esos 30 días, nosotros te damos 30 días a todo el público que se suscribe, y a los miembros de Amazon Prime tiene 3 meses en vez de uno para probar. Es tiempo suficiente como para que realmente la gente pueda engancharse. Y luego, al ser una oferta unlimited, lo que nosotros llamamos una oferta de all you can listen, de todo lo que puedas escuchar, es decir, que tienes todo abierto, esos 100.000 títulos que os contaba antes, pues efectivamente la gente puede picotear, puede decir, oye, quiero empezar este, ah, no, pues me gusta más este otro, ¿vale? Y eso es lo que hace realmente que la gente se vaya enganchando. ¿Qué es lo que más vende? Pues lo mismo que el libro de papel, es decir, los géneros son iguales en audiolibro. O sea, la gente busca los bestsellers, busca las novelas de referencia, que si te vas a la FNAC o al la Casa del Libro, son los más vendidos allí también, ¿verdad?
Juan, yo sé que Aure es una... Ahora tú no la ves, Aure, pero me ha mirado así diciendo, a ver qué dirá, pero es una férrea defensora de leer en formato papel.
Sí.
Ya un poco nos estás explicando cuál sería la experiencia, ¿eh? Pero, ¿por qué tendría que probar un audiolibro?
Porque no dejas de leer en papel por escuchar un audiolibro. Un audiolibro complementa al libro en papel. Completamente, o sea, no lo canibaliza, lo complementa, porque tú el audiolibro lo escuchas cuando estás haciendo otras cosas. Eso no quiere decir que no lo puedas escuchar en casa, sentado en tu sofá y puedas escuchar el audiolibro, pero también lo puedes escuchar mientras vas a Mercadona, cosa que no puedes hacer mientras estás leyendo un libro en papel, y engancha de la misma manera. Es decir, seguir una historia que alguien te está contando con una voz como la de Tana Sánchez Gijón, te puedo asegurar que tiene un nivel de enganche tan potente como puede tener leer un libro. Entonces tú no vas a dejar de leer el libro que tú quieres, vas a tener más tiempo aproximándote al mundo de la cultura y al mundo de los libros con un audiolibro que si no escuchas el audiolibro, porque vas a poder hacerlo mientras haces otras cosas.
I també pot ser una experiència compartida. És a dir, pots posar, no?, amb els altaveus i també pot ser, no?
Bueno, lo que antes hacíamos, que decías tú, ¿no?, de antiguamente se reunía la familia alrededor de la radio para escuchar la radionovela, a lo mejor ahora podemos intentar probarlo con el audiolibro. No sé si sí funcionaría mucho. Una última pregunta, Juan. La pandemia creo que ha sido una buena aliada, ¿no?, para este despegue del sector.
Sin duda. Porque ha permitido que la gente tenga más tiempo y realmente ha impulsado el consumo de contenido que no esté vinculado a una pantalla. Y en este caso el audiolibro ha sido uno de los grandes beneficiados.
Juan Baixeras, Country Manager de Audible España, muchas gracias por acompañarnos estos minutos y muy buenos días y feliz año.
Gracias a vosotros. Adiós.
Feliz año.
Vinga, va, que res, mira, segons, i arribem al punt de 2:15 d'una, Aure, però no volem que marxi sense aquestes recomanacions vitals, primeres recomanacions de l'any.
Vinga, en portem 4, com sempre, comencem pels adults. El que he triat jo és un llibre que vaig llegir fa un temps i que em va agradar molt, que es diu El tren dels nens, de la Viola Ardone, publicat per Columna. És un llibre ple de sensibilitat que recrea a través dels ulls d'un nen l'experiència que moltes criatures del sud d'Itàlia van haver de viure durant la postguerra. Els van enviar durant un temps amb famílies del nord, que eren les que tenien més possibilitats, el que feren eren ajudar-los a fugir de la misèria, i és una estada que va canviar la vida de molts d'aquests nens. Per tant, a partir d'una història del protagonisme veiem tot aquest canvi, tot el que suposa, no?, deixar casa seva i marxar cap al nord. I, en el fons, és una història sobre l'amor i també les renúncies que comporta la construcció de la pròpia identitat. Renúncia, per exemple, perquè per un pare o una mare enviar el fill fora és un acte d'amor immens, perquè no deixes de separar-te de la persona que més estimes, però saps que és pel seu bé. Per tant, és una lectura molt tendra, molt bonica, que recrea un moment històric important i és molt maca. El tren dels nens, de la Viola Ardone, publicat per Columna. I la segona recomanació d'adults, com sempre, ens ve de la mà d'una llibreria. En aquest cas anem fins a la llibreria L'Illa de Mollet del Vallès, que ens proposa llegir aquest llibre.
Hola, bon dia. Soc Carles Penya, copropietari de la llibreria L'Illa de Mollet del Vallès. El llibre que us recomanem és Les mil i una nit, una antologia feta recentment, editada per l'editorial Carwan, que és una editorial artesana en tots els bons sentits que té aquesta paraula, i és una antologia feta i traduïda per la Margarida Castells Crivellers, que és una gran traductora de l'àrab al català. Ella va ser l'autora de la traducció de Les mil i una nits que va fer l'editorial Pro fa molts anys, que era una edició íntegra en 3 volums. I aquest cop fa una tria de tots aquests relats coneguts d'aquest clàssic de la literatura àrab i fa una nova traducció, és a dir, que són traduccions que no les trobareu en l'anterior edició de Proa.
Ah, està molt bé.
Sí, una posada al dia de tot un clàssic, com deia ell, de la literatura àrab, a Les mil i una nits, aquesta antologia concentrada, per tant, perquè és una lectura feixuga, per tant, qui s'hi vulgui acostar i descobrir-la, està molt bé. Pel que fa a La canalla...
Què podem recomanar?
Les bones bestioles, que és un llibre preciós que ha editat...
Recomanació teva, eh?
Sí, del Dimoni Pelut, que són poemes de la Joana Raspall, que ha il·lustrat la Núria Tamarit. Són 7 poemes de la Joana Raspall, que és tot un referent per tot el que sigui poesia per a infants. Poemes que ens parlen d'amistat, de cooperació, de suport entre bestioles. Ens trobem des d'una aranya que està cosint una nova ala per una papallona que ha perdut la seva, 2 cuquets que se'n van a viure junts, una formiga que rep ajuda perquè ha de transportar el blat i ella no té prou força. Per tant, són historietes, poemes molt curts per parlar del valor de cooperar junts entre uns i altres. Recomanat a partir de 5 anys. Les bones bestioles, de la Joana Raspall i la Núria Tamarit, publicat pel Dimoni Pelut.
I recomanació de fora tenim?
Home, i tant. Anem fins a la llibreria Rals, llibres de Calonja. Calonja, que és poble de llibres. D'això en parlarem un dia, perquè és una proposta molt interessant.
Sí,
han obert 7 llibreries en el poble i volen ser tot un referent. Doncs bé, dins de Rals Llibres ens proposen per La canalla això.
Hola, sóc Meritxell, de la llibreria Rals Llibres de Calonja, el primer poble de llibres de Catalunya. La meva recomanació és un llibre il·lustrat, però a la vegada un busca i troba, que es titula L'Oto al gos carter, de Thor Freeman, editat per Black Ebooks. Si voleu ajudar en Oto, haureu de trobar el destinatari de cada paquet. Es tracta de que a doble pàgina pugueu trobar aquest personatge i un munt de coses. Hi ha tantíssimes coses i tants detalls que és un llibre per llegir i rellegir. Descobrireu una sala de concerts, un laboratori, un jardí botànic i fins i tot un museu de dinosaures. L'ajudem?
L'ajudem, no?
Ah, sí,
a l'Oto és superdivertit. És superdivertit tot el llibre de l'Oto al carter. Per tant, fantàstiques propostes.
Aurea Ferran, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Cuida't moltíssim, que tinguis un molt bon any.
Igualment.
2022. Deixa'm-ho repetir, perquè encara em costa, eh?
Sí, 2022. No, jo vaig posar en 21 tot arreu i em van corregint constantment, sí, sí. I res, que els Reis us portin moltes coses.
És
i sobretot, molt bones lectures.
Olor de tinta, un podcast de Ràdio Estel.